Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa del camp a taula. La Generalitat acaba d'aprovar el decret de creació d'una acreditació específica per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. En paraules del propi conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, el que es pretén és dinamitzar econòmicament el sector i donar confiança als consumidors, seguretat al productor i posar en valor els productes del camp. L'acreditació, de caire voluntari i reivindicada pels mateixos productors, els permetrà identificar els seus productes com a procedents d'una explotació agrària ubicada a Catalunya. Penso que aquest és un pas endavant en la potenciació i consolidació de la venda directa i del producte quilòmetre zero, projectes que estalvien intermediaris i en els quals les organitzacions agràries ja portaven temps treballant. Ara, junts de la mà, administració i productors, i amb un logotip propi, han de saber fer arribar al consumidor aquests productes de qualitat i frescos, que es produeixen al costat de casa nostra i que creixi el seu consum. A més, hi ha l'avantatge afegit de disposar d'un gran mercat com és Barcelona i el seu àrea metropolitana.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En el camp agrari i agroalimentari és molt important la recerca i la investigació, apartat on Catalunya és capdavantera. Molta culpa d'això la té l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, de la Generalitat, que està adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Per conèixer més coses del que és i de la tasca que realitza, parlarem avui amb el director general de l'IRTA, el senyor Josep Maria Montfort. Benvingut i gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies.
Per començar, li voldria preguntar, molts dels nostres oients potser no saben què és l'IRTA, tot i que ja té més de 27 anys de vida. Ens podria dir quins són els seus objectius i les seves prioritats?
Sí, però clar, l'IRTA és, com bé dèieu en la presentació, en la introducció, és un institut de recerca agroalimentari. És a dir, que des de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, l'agricultura, la transformació alimentària, a través de la indústria alimentària, aspectes forestals, etc., doncs, gairebé tot, i a vegades el que, per contestar què fem, el contesto a la gallega, no? Dic, miri, pregunti'm vostè què no fem i acabarem abans, no? Per tant, és un institut gran, potent, que té una missió encomanada pel Parlament de Catalunya. L'IRTA es va aprovar per llei del Parlament. En el 2009 va haver una segona llei de l'IRTA que va actualitzar la seva missió i la seva visió, i va ser aprovada pel Parlament també per unanimitat. I, per tant, el que ens demana el Parlament és que hem de contribuir a modernitzar, a fer més competitives les empreses del sector agrari, alimentari i aqüícola, a contribuir al desenvolupament sostenible d'aquests sectors, ajudar al proveïment d'aliments sans i de qualitat a la nostra població, als nostres consumidors, I, per tant, en la nostra parcel·la d'actuació, que és l'agroalimentari, millorar el benestar general doncs, de la ciutadania de Catalunya. No? I per fer això, per complir aquesta missió, l'IRTA, doncs, com a institut de recerca, ha d'aspirar a convertir-se en el referent científic, a ser motor d'innovació dels nostres sectors i de les nostres empreses, a projectar el coneixement que genera a través de la transferència tecnològica, a valoritzar aquest coneixement en el mercat a través de la innovació, i tot això ho hem de fer sí o sí, sent doncs, el company de viatge, l'aliat estratègic del propi sector agroalimentari. Si no ho fem amb el sector, doncs no complirem amb la nostra missió.
Val. Disposen de centres propis i concertats. Quins són i quants investigadors tenen en aquests moments?
Bueno, nosaltres tenim 16 centres arreu de Catalunya. Això molta gent no ho sap. 10 d'aquests centres són exclusivament de l'IRTA, són propis, i uns altres 6 són centres mixtes amb altres institucions. A vegades són universitats, a vegades són diputacions provincials, i bueno, doncs tenim el Centre de Recerca de Desenvolupament d'Economia Agrària, el CREDA, que és un centre mixte amb la Politècnica de Catalunya, amb la Universitat Politècnica. Tenim el Centre d'Estació Experimental de Masveria a la Tallada, a l'Empordà, que és un centre consorciat doncs, amb el sector frutícola i amb la Diputació de Girona. Tenim el Centre de Recerca Agrigenòmica en el campus de la UAB, de l'Autònoma de Barcelona, que és un centre també consorciat doncs, amb la pròpia universitat i amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el mateix campus tenim el CRESA, que és el Centre de Recerca en Sanitat Animal, que està consorciat amb la Universitat Autònoma. Tenim el CREAF, el Centre de Recerca d'Explotacions d'Ecologia i Forestal, que està també en el campus de l'Autònoma i en el que hi participa doncs, la pròpia Autònoma, el Departament de Territori, etc. Bueno, després teníem dos altres centres consorciats que hem absorbit amb aquesta política que imposa doncs, la dificultat de la situació econòmica en la que estem tots immersos. Doncs, hi havia el centre de gestió de residus orgànics que l'hem absorbit, el centre de noves tecnologies alimentàries que l'hem absorbit. És a dir, que en total estem en 23 municipis de Catalunya, aquests 16 centres més camps que tenim arrendats, granges que tenim arrendades, doncs ens situen 23 ubicacions, 23 municipis de Catalunya. I per acabar de respondre a la seva pregunta, quanta gent hi treballa? Doncs 184 doctors científics, per tant, més 61 investigadors que estan fent el seu doctorat, més, amb això estaríem doncs, al voltant de les 250 persones, més unes altres 100 persones de suport, que és doncs, la gent que ajuda els investigadors, no? La gent d'oficis, la gent doncs, que treballa al camp, que treballa a les granges, que treballa doncs, en els serveis administratius, que treballa a les plantes pilots, etc.
Veig que hi ha molta relació amb la universitat, no?, pel que ha explicat.
Sí, amb totes elles, sí.
Amb quantes empreses treballen en l'actualitat i què és el que més demanen aquestes? Perquè també és una altra part, no?, les empreses.
Bueno, és una part importantíssima perquè clar, la gent, quan el que tampoc a vegades coneix prou bé, és que nosaltres, com a Institut de Recerca, a diferència d'altres ens de recerca, nosaltres tenim una forma jurídica que és d'empresa pública. Això vol dir que només rebem una part del pressupost, del nostre pressupost, una part la rebem del govern, que ve a ser, depèn dels anys, però és al voltant del 40, entre el 30 i el 40%. Això vol dir que l'altre 60-70% ens l'hem d'anar a buscar, si no, no podríem pagar els sous. I aquest altre 60-70%, on l'anem a buscar? Doncs el anem a buscar bàsicament a Europa, en les convocatòries de projectes europeus, de projectes de recerca públics, però que financi Europa, i amb les empreses, donant serveis d'avançats, de recerca, d'innovació, de transferència a les empreses, les cooperatives, etc. No? Per tant, per nosaltres és fonamental, és vital per aguantar la nostra estructura i la nostra activitat i per, com deia al començament, complir amb la nostra missió, treballar doncs, amb el sector privat, amb les empreses. Fins a quin punt? Home, doncs miri, en el 2012, que ja tinc les dades de tancament, nosaltres vam treballar amb 347 empreses.
Totes d'aquí, de Catalunya, o també...?
No, majoritàriament de Catalunya, però, clar, nosaltres estem oberts al món, perquè, bueno, també hi ha empreses catalanes però que tenen seus fora de Catalunya, sí. També hi ha empreses de fora de Catalunya però que tenen seus dins de Catalunya, també, doncs, treballem amb empreses, doncs, d'altres països europeus, empreses del Magreb, empreses de Nord-Amèrica i de Sud-Amèrica, bueno, amb menys quantitat, però la major part, lògicament, són catalanes, però no exclusivament. Però, clar, tenim una cartera, per tant, de clients, en termes comercials, no?, de 347 empreses només l'any 2012, no? I amb aquestes empreses facturem, no? Tenim convenis, tenim serveis i, per tant, facturem. I per tenir un volum, una idea del volum, aquestes 347 empreses ens van facturar, els hi van facturar l'any passat, més de 10 milions d'euros, vora 11 milions d'euros. Per tant, tenim una gran activitat conjunta amb el sector privat.
Veient tota aquesta activitat, i sé que és molt difícil concretar, voldria saber una mica quins són els principals projectes en els que estan treballant i pensen treballar aquest any en el camp de la indústria agroalimentària.
De la indústria, de la indústria de transformació.
Sí, després ja anirem preguntant d'altres camps.
Val. Bé, doncs, amb el que és la indústria de transformació alimentària, nosaltres aquí som molt, valgui la modèstia, som molt forts en dos camps, bàsicament amb el de la indústria de càrnia, de transformació de la carn, i amb la indústria que té a veure amb la transformació de la fruita. Amb tota la indústria de transformació, indústria auxiliar. Per tant, per citar alguns exemples, per il·lustrar-ho, la gent no ens entengui, no? Nosaltres treballem amb un parell d'empreses molt conegudes en el sector, amb un projecte capdavanter a nivell mundial. Aquestes dues empreses són Metalquímia i Casademont, un botig Casademont, un projecte que es diu QDS, són les sigles en anglès, de sistema d'assecat ultraràpid. Consisteix en... hem trencat el paradigma històric, vull dir ancestral, és a dir, la forma de fer una llangonissa d'un xurís, tradicionalment, doncs, la fem, si fa o no fa, com ho feien els fenicis, com es feia fa més de 2.000 anys, això ho hem canviat a dalt a baix. I ara, doncs, per fer, per exemple, una llangonissa d'aquestes que ens agrada a Vic, grosses, doncs, que triguem pel sistema tradicional 3-4 mesos, amb aquest sistema triguem 48 hores. Que això té uns aspectes econòmics, de despesa d'energia, de treballar just in time, que es diu, contra demanda, d'eliminar immobilitzats, de seguretat alimentària, d'augment de la seguretat alimentària, doncs, molt grans, no? Per tant, aquesta tecnologia, que està patentada arreu del món i que estem començant a explotar, doncs és un exemple claríssim de col·laboració amb empreses, amb un projecte de gran magnitud i que, a més, representa doncs, una innovació de ruptura, que es diu. De fer una cosa, inventar una cosa absolutament diferent de tot el que hi havia fins ara.
I necessita alguna maquinària especial?
Per això l'empresa Metalquímia és l'empresa de maquinària. Un gran departament d'enginyeria i són els que han desenvolupat tota la part d'enginyeria i comercial del projecte. No? Després, per citar un altre exemple, doncs nosaltres som molt actius amb projectes de recerca relacionats amb la reducció de sal, del contingut salí, i la reducció de greixos, sobretot els saturats, en tots els aliments, reducció de tots els aliments transformats. Ja sabeu que la sal és el conservant que s'ha fet servir tota la vida.
Sí, per excel·lència, sí.
Bueno, però la sal no és gaire convenient per la salut de les persones i, per tant, hem d'intentar reduir al màxim la sal doncs, en els formatges, en els pernils, en les salaons, en els encurtits, doncs amb les olives, amb els cogombres en vinagre, etc. No? I els greixos, hem d'intentar també reduir al màxim els greixos doncs, en els productes làctics, en els patés, etc. Doncs sense perdre qualitat organolèptica, sense perdre valor nutricional, sense perdre doncs, visualització atractiu del producte, i això relacionar-ho també amb segments o amb presentacions cap a segments de la població específics. Doncs gent gran, ja no dic tercera edat, perquè això de la tercera edat doncs, ja no sabem què és, quarta o cinquena edat, és a dir, gent molt gran que necessita, que vol no tenir que menjar papilles com quan eren nadons, però que tenen dificultats d'ingesta i de masticació, doncs fer productes atractius, que siguin estimulants, productes dissenyats doncs, per segments de la població que requereixen doncs, una alimentació especial, doncs, gent doncs, immunodeprimida, compromesa doncs, immunològicament doncs, per temes de malalties, de postoperatoris, de transplantaments, el que sigui, o per malalties congènites i de més, no? I després, doncs, també, per posar un exemple que em ve al cap, totalment diferent, no? Temes d'envasat, Temes d'envasat. Tot ho envasem. Quan parlem d'un producte alimentari, parlem de lo que hi ha dintre i de lo que l'embolcalla. L'envas és fonamental, no? Tot ho comprem envasat, pràcticament tot, Bueno, doncs aquests envasos són de plàstic. I el plàstic és un derivat del petroli. I, a més, el plàstic és de difícil reciclatge i costós, no? Amb una empremta de carboni molt alta, una petjada de carboni molt alta. És a dir, mediambientalment, doncs, un problema, no? Un problema de costos, que aniran a més, perquè el petroli cada vegada serà més escàs, i un problema mediambiental que s'agreuja cada vegada més, no? Bé, hem de canviar també el paradigma i hem de cercar altres productes, altres elements que configurin un envàs que no sigui en plàstic. Però que tinguin les mateixes propietats que li demanem al plàstic, de rigidesa o flexibilitat, depèn dels casos, de transparència, d'estanqueïtat, etc. Bueno, doncs nosaltres estem treballant molt amb polímers, orgànics, biodegradables, biocompostables, amb propietats pràcticament idèntiques al plàstic, per anar substituint l'utilització del plàstic en l'envàs alimentari.
També tenen projectes en agricultura i ramaderia, no? A part d'aquests que hem parlat agroalimentaris.
Sí, clar. Sí.
Ens podria explicar algun d'aquests?
Bueno, la nostra cartera de projectes, igual que les empreses eren 347, la nostra cartera de projectes és de més de 200 projectes a l'any. Per tant, els 200 no els puc explicar. Simplement faig un tastet per il·lustrar una miqueta.
També podríem afegir, si vol, la piscicultura i els temes mediambientals.
Sí, va, doncs miri, anem a pams. En temes d'agricultura. Nosaltres treballem des de fa molts anys en projectes de millora de cereals. I tenim un programa de millora de cereals, de blat i d'ordi, de fa molts anys, i per tant anem aconseguint noves varietats, i d'arròs, i anem aconseguint doncs, noves varietats que són cada cop doncs, més productives, més resistents a plagues, amb la qual s'han d'utilitzar menys productes químics fitosanitaris, més adaptades doncs, a les noves formes de consum o de comercialització. En definitiva, més adaptades a l'entorn bioclimàtic concret d'on es fa el cultiu. No és el mateix doncs, les condicions de temperatura, humitat, vent, tipus de sol, etc, que hi ha doncs, a les terres de la Plana de Lleida o a les terres del Delta de l'Ebre. No? Per tant, tot això entra dintre dels nostres programes de millora de cereals. També tenim uns projectes de recuperació de varietats antigues de cereals, sobretot de blat. Per què? Perquè és bo tornar a recuperar aquelles varietats que en un moment determinat van de tenir interès per manca de productivitat, però que en el moment actual el consumidor reclama uns certs atributs, o una part del consumidor reclama uns certs atributs, que les varietats modernes no donen. I us posaria un exemple molt clar que la banda de Girona el coneixen perfectament, que és el pa de tramuntana. Que és un acord entre l'IRTA, el gremi de flaquers de l'Empordà i la Diputació de Girona, i nosaltres hem recuperat unes varietats tradicionals, antigues, de blat, amb un acord amb els pagesos s'han posat moltes hectàrees en producció. El gremi de flaquers li paga, li compra i li paga millor aquest blat per fer la farina en aquests agricultors, i es comercialitza un pa que porta una bossa i un anagrama específic que s'anomena el pa de tramuntana, que és realment excel·lent i diferent a altres pans, no? Tenim un programa enorme, des de fa més de 10 anys, d'obtenció de noves varietats de fruita dolça. Fruita dolça és poma, pera, préssec, nectarina, nectarina plana o paraguaio. Bé, aquest any hem tret les primeres 9 varietats de préssec i nectarina catalanes. Les primeres de la història. Perquè fins ara tot el que es planta són varietats obtingudes fora. Obtingudes, doncs, a França, obtingudes a Xile, obtingudes a Nova Zelanda, i que els nostres fruticultors compren la licència per poder plantar aquestes varietats i produeixen la fruita que tenim. Però varietats obtingudes des de Catalunya, adaptades a Catalunya, al nostre sistema agrofoclimàtic, i que no tinguin que pagar royalties a fora, per tant, i que, a més, s'hagin seleccionat per uns atributs que, en el nostre cas, són la dolçor i la sensació de cruixent, doncs no seran les primeres. I l'any que ve, si tot va com ha d'anar, traurem les primeres varietats de poma i de pera.
I llavors, és que se'ns està menjant el temps, perquè ja veig que hi ha molts projectes i moltes coses. Així, resumit, amb ramaderia parlàvem també i piscicultura, si ho podem resumir.
Bueno, per ja sé resumir que és molt, amb ramaderia treballem és que, en temes de nutrició i benestar.
Sé que és molt difícil...
Amb totes les espècies, sí.
No, no, el que dic és, sé que és molt difícil resumir tota la tasca que fan tots aquests investigadors i tots aquests centres que teniu i amb totes aquestes empreses. Però a vegades en ràdio tenim el problema del temps, no?
Sí. Bueno, doncs, simplement, si em permet, li poso dos exemples més.
Sí.
En temes d'aquicultura, per exemple, nosaltres treballem amb totes les espècies de peixos de piscifactoria, orada, llobarro, corvina, pops, però treballem també amb cloïses i amb ostres. I, de fet, doncs, nosaltres tenim un projecte fantàstic de fer la llavor d'ostre des de Catalunya, per subministrar la llavor d'ostre als nostres productors d'ostres del Delta, perquè ara tota la llavor es compra fora.
Tot això és bastant desconegut per al gran públic, no?
Sí, clar. O, per exemple, nosaltres el que fem des del nostre centre de Sant Carles de la Ràpita és tota la vigilància de l'aparició, possible aparició de toxines a tota la costa catalana per evitar que els mol·luscos, és a dir, que els musclos, per entendre'ns, o les cloïses, doncs, acumulin toxines i després doncs, no es puguin comercialitzar. Doncs nosaltres tenim tot un servei de vigilància del medi marí que reportem al Departament d'Agricultura. No? Per tant, la seguretat alimentària del que mengem de musclos i cloïses i que comprem a les peixateries del Masclat i en els mercats municipals, la fan nosaltres. Això la gent tampoc sap, no? I en temes de medi ambient, doncs, home, estem treballant en una cosa que és molt important, que jo crec que sí que és un missatge que vull donar, i és que estem sotmesos amb un canvi global, canvi climàtic, canvi de l'estructura de la població, de les grans ciutats, etc etc. I això té unes implicacions claríssimes, tant en les modificacions en el clima, la baixa de pluviometria, el cost del desplaçament dels aliments, i per tant això requereix d'establir models prou acurats per tenir clars els escenaris amb què ens trobarem d'aquí 20, 30, 40 anys. Perquè d'aquí 20, 30, 40 anys hi haurà, segons l'Organització Mundial de la Salut i la pròpia ONU, hi haurà una manca d'aliments a nivell mundial. Per augment de la població a nivell mundial i no prou augment de la productivitat d'aliments. Per tant, els aspectes de sobirania alimentària són fonamentals per les properes generacions, però els hem de preparar ara. Llavors, tenir un model clar en què ens podem trobar d'aquí 20, 30, 40 anys ens marca les polítiques que hem de començar a implementar ara. Quins conreus hem de desplaçar cap al nord o cap al sud? Quins nous conreus hem de posar? Quines noves varietats hem de posar més adaptades a les pròximes situacions? Quines noves plagues ens podem trobar degut al canvi de les condicions climatològiques, etc etc. I això és un tema importantíssim, molt estratègic. No?
Estem veient que la investigació i la recerca, per tant, són molt importants. Les retallades estan afectant molt aquest camp?
Mira, les retallades afecten a tothom. Perquè no es pot salvar ningú, no? Tant el Departament d'Agricultura, en el nostre cas, jo parlo pel nostre cas, sí, que és el que conec. En primera instància, el Departament d'Agricultura, i concretament el conseller, ha fet mans i mànigues perquè els ajustaments no ens afectessin el mínim possible. I des del Departament d'Economia i Coneixement, que per tant porta també recerca, també el conseller Mascolell ha fet mans i mànigues perquè afectés el mínim possible els ajustaments en els centres de recerca. Per què? Perquè el futur, en gran mesura, depèn d'això. Depèn de la formació i depèn de la innovació. La innovació és producte del coneixement, producte de la recerca. No tindrem un teixit industrial competitiu, no generarem valor basat en base tecnològica i no en el totxo, si no tenim un sistema de recerca, això sí, orientat, molt ben dimensionat i molt, molt actiu. Si no, tenim el futur negre, encara no durant més temps, no? Per tant, això el govern ho entén perfectament, jo crec que inclús els partits de l'oposició ho entenen perfectament, i s'està intentant per tots els medis minimitzar al màxim possible doncs l'impacte de les retallades en la recerca. No sols en agroalimentària, la recerca en sanitat, la recerca en fotònica, la recerca en molts altres àmbits. No?
Per tant, pel que m'ha explicat, queda clar que per part de l'administració la investigació és reconeguda, però per la societat en general és prou reconeguda?
Jo vull creure que sí. Es veu una cosa llunyana, perquè els científics normalment tenen una imatge deguda, doncs, suposo que a les sèries televisives i tal, doncs, de quelcom una mica estrany, però escolta'm, som ciutadans normals i corrents, professionals del que sabem fer, i a més en som molts, per sort, no? Hi ha molts científics a Catalunya, no?
Potser també influeix que no surten molt, aviam, els metges sí, però en el vostre camp, en els mitjans de comunicació, no?
Sí, bueno, poder perquè ve poc, però aviam, hi ha alguns aspectes de la ciència que són més visibles. La gent quan va al metge, la gent que tenim certa edat, doncs abans per operar-nos de no sé què, d'una hèrnia diat de l'estómac, doncs ens obrien la panxa de la baix i era una operació que requeria una setmana d'hospitalització i tal. I avui en dia es fa per la laparoscopia amb dos miniforadets i és ambulatòria, no? Però això és gràcies a la ciència. Els transplantaments, doncs els que tenim ja més de 50 anys, el primer transplantament de cor, no?, que es va fer doncs aquí en el, em sembla, no sé si a Sant Pau o Clínica, no ho recordo, però es va fer aquí a Catalunya,
sí, que Sant Pau,
l'estat espanyol. Doncs, escolta, va ser una cosa, en fi, de ciència-ficció. Ara els transplantaments són, en fi, quotidians, no? Això és gràcies a la ciència. Moltes i moltes coses de quotidianitat són gràcies a la ciència, no? I bueno, jo entenc que si no es para a pensar i a mirar el que fa servir cada dia i el que toca cada dia, el que menja cada dia, el que utilitza cada dia, si es para a pensar només 5 minuts, veurà que darrere hi ha molta ciència.
I llavors, ja per acabar, quins són els reptes de l'IRTA de cara al futur? Ja n'hem dit
bueno,
alguns...
Els reptes de l'IRTA són molts, com perquè els reptes de l'IRTA són els mateixos, els generals són els mateixos de tot el país, de Catalunya, però específicament doncs, nosaltres considerem que hem d'incrementar quelcom que ja està sent força exitós, però que des de fa 2 anys, però que ho hem d'incrementar molt, que és la generació de noves empreses, contribuir a generar noves empreses. Nosaltres aquest any 2012 n'hem contribuït a generar, perquè n'hem participat amb elles, amb 6 noves empreses de base tecnològica, i aquest any 2013 això ho volem continuar i augmentar. Un repte claríssim és augmentar molt la internacionalització, tant directa nostra com ajudant als sectors i a les empreses que s'internacionalitzin, fent d'acompanyament, perquè nosaltres també podem fer d'acompanyants de la internacionalització de les empreses. I també tenim un repte, i és de guanyar en eficiència. És a dir, en aquests moments, més que mai, la nostra recerca ha de donar fruits, com més aviat millor, i han d'arribar a posar valor en el mercat com més ràpidament millor. Anys enrere el temps doncs, no comptava tant, ara en aquests moments el temps és una variable fonamental perquè estem en una situació de país doncs, molt crítica i per tant hem de córrer. I per tant l'eficiència és un dels nostres grans reptes.
Pues el temps se'ns ha acabat lamentablement perquè és molt engrescador i a més aprenem molt parlant amb vostè. Gràcies per haver pogut conèixer més coses sobre l'IRTA, un referent del nostre país a nivell internacional en investigació i recerca agroalimentària i agrària, i fins una altra ocasió.
Molt amable, moltes gràcies i a disposar.
Pues merci.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Tu que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 15 de gener a 262 euros per tona, el blat panificable a 270 euros per tona, el blat de moro a 252 euros per tona i l'ordi a 255 euros per tona.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,25 euros al quilo i el groc a 1,40 euros al quilo, mantenint-se el preu respecte a la setmana anterior en ambdós casos. El broiler blanc canal i el groc canal sobre escorxador han cotitzat a 2,07 euros, al mateix preu de la darrera setmana, i la gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo, 15 cèntims menys que la setmana anterior. El gall viu s'ha fixat a 0,18 euros al quilo i es manté.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,40 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 1,04 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,84 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,60 euros. Les cotitzacions de les categories XL i S han baixat doncs 5 cèntims i la L i la M 6 cèntims respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai ha regularitzat el preu aquesta setmana. Així, el de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8 euros al quilo per canal, el de 10,6 a 12 quilos a 7,60 euros quilo canal i el de 12,1 i a 14 i mig quilos a 6,75 euros quilo canal. El cabrit s'ha fixat a 10 euros i un euro menys que la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,85 euros al quilo, el mateix preu que la setmana passada.
L'actualitat.
La Unió de Pagesos ha reclamat aquesta setmana al conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí que es treballi amb la màxima urgència en polítiques catalanes per assolir un mercat on no hi hagi abusos i competències deslleials, així com una major participació de la pagesia professional en el valor afegit a la cadena alimentària, la millora de l'eficàcia de les explotacions i l'accés al finançament. Per al sindicat agrari, aquestes són prioritats ineludibles i el conseller no disposa de cap marge per no actuar immediatament. Així ho han dit en un comunicat. A més, el sindicat ha recordat a Pelegrí, que ja fa quasi un mes que ha pres possessió del seu càrrec en la segona legislatura com a titular d'aquest departament, que el Parlament de Catalunya va aprovar uns acords per unanimitat que indiquen quines són les polítiques catalanes que s'han de dur a terme en agricultura i ramaderia. Segons Unió de Pagesos, el conseller ha incomplert els punts més rellevants reiteradament durant tota la legislatura anterior i espera que ara els compleixi. La xarxa de custòdia del territori ha publicat el conte Què passa a la bassa?, que té com a objectiu apropar als infants el missatge i els valors de la custòdia del territori. L'obra està redactada per l'Elisenda Caral i il·lustrat per l'Elisenda Dill. El conte està protagonitzat per la tortuga de terra, Lola, i explica els canvis que es realitzen per millorar el seu hàbitat, una bassa on viu amb altres espècies, com a resultat d'un acord de custòdia.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. El producte.
En aquest espai ofert amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui del kiwi, una fruita tropical, exòtica, de mida i forma semblants a un ou. La seva pell és aspra i peluda, de color marró fosc. La polpa té un color verd intens que s'aclareix al centre on es concentren petites llavors negres comestibles. El seu valor nutricional és de 50 calories per cada 100 grams i la seva estacionalitat és tot l'any, de diverses procedències. El primer productor mundial és Nova Zelanda, seguida de lluny pels Estats Units, Itàlia, França, Xile, Japó, Austràlia i també Espanya. El kiwi ofereix un important contingut de vitamina C 6 vegades superior al de la llimona. També ric en proteïnes, ferro, calci i fòsfor. Aquest fruit millora el sistema circulatori i nerviós. Així mateix, contribueix a la formació d'ossos i dents. Per aquest motiu és recomanable el seu consum tant als infants i a les persones amb reuma. Com a curiositats, podem dir que el kiwi deu el seu nom a un ocell de Nova Zelanda, al qual s'assembla molt, un au que no té ales i viu en forats excavats a la terra. A més, és molt eficaç per fer que els aliments esdevinguin més tendres. Així, per exemple, si es passa per sobre d'un tros de carn crua, aquesta s'estova i es fa més tendra a l'hora de coure-la o bé fer-la a la planxa. Això és gràcies a un enzim anomenat actinidina, que descompon les proteïnes. Encara que el kiwi es classifica com una fruita tropical, realment és originari de certes regions templades de l'Himàlaia, de la Xina Oriental i del Japó Meridional i Central, on encara es troba de forma silvestre. El seu cultiu es realitza en aquestes regions des de temps immemorials, encara que per la resta del món era una fruita totalment desconeguda fins a principis del segle XX. El kiwi es consumeix principalment fresc, sent una de les fruites més populars arreu del món. La millor manera de prendre'l és pelant-lo o bé tallat per la meitat i menjat amb una cullereta. Quan no està madur, es pela amb dificultat i la polpa és compacta i seca, amb un sabor molt àcid. Un cop assolit el punt de maduresa, presenta una lleugera elasticitat al tacte. La polpa té un sabor aromàtic i dolç, amb un punt d'acidesa que el fa particularment agradable. Per al consum familiar s'aconsella deixar madurar els fruits lenta i espontàniament en ambients frescos entre 5 i 12 graus centígrads tancats amb bosses de plàstic impermeables. En cas que es vulgui accelerar la maduració, és suficient en posar els kiwis en una bossa amb unes pomes madures durant un parell de dies. Després es treuen les pomes i els kiwis es deixen madurar en un ambient d'uns 20 graus centígrads. A Mercabarna es van comercialitzar l'any 2011 un total de 14.600 33 tones anuals d'aquesta fruita.
Del camp a taula, amb Isidre Font. Producció agrària ecològica.
El Vallès es troba a l'espai rural de Gallecs, que abasta 733,52 hectàrees dels termes municipals de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Montcada i Reixac i Palau-Solità i Plegamans. La principal activitat d'aquesta zona és l'agrícola, àmbit en el que s'està duent a terme la conversió en agricultura ecològica. Per aquest motiu, parlarem avui d'agroecològica de Gallecs i ho farem amb Gemma Safont, la directora tècnica del Consorci de Gallecs. Hola, bon dia.
Bon dia.
Podria dir-nos què és Agroecològica de Gallecs i qui en forma part?
L'Associació Agroecològica de Gallecs és una entitat que està formada per els pagesos que viuen al territori i que fan agricultura ecològica. Aquesta associació va sorgir per la necessitat de treballar en una reconversió de l'agricultura convencional a l'agricultura ecològica i, per tant, de seguir una mateixa línia i fer la mateixa formació, visites tècniques, etc. Amb la idea també de poder implementar l'agricultura ecològica a l'espai i de procurar per un relleu generacional al territori, que també és molt important que aquesta agricultura ecològica tingui un futur i un relleu generacional.
Llavors, quins són els principals conreus que tenen?
En aquests moments, els principals cultius que s'estan fent, el que es fa, sobretot, és una rotació entre blats antics i lleguminoses. Perquè la idea que hi ha és canviar el que era fins ara tot el monocultiu de cereal fins l'any 2005, abans de començar amb el pla de conversió de l'agricultura ecològica, i anem a fer alimentació, no pels animals, sinó alimentació per les persones, anem a fer alimentació humana. Per tant, ens basem sobretot en unes rotacions amb blats antics i lleguminoses. Quins són aquests blats? Doncs blats com l'espelta, l'espelta petita, el camut, després també doncs, el sègol, també es treballa amb la xeixa, aquest any també hem fet una prova amb Forment, el blat Moncada, que és un blat d'aquí al Vallès, el Florència Aurora, i tot això es fa amb una rotació amb lleguminoses, també com el cigró menut i la llentia pardina, que també són varietats de llegum molt apreciades nutritivament i magnèticament, que ens donen un valor afegit també a tota la nutrició i la salut de les persones. Llavors, també tenim, a part d'aquestes rotacions, que es fan sobretot en cultius extensius, hortalisses a l'aire lliure, entre els que hi ha un projecte que porta un col·lectiu, que és el Rava Negra, que està dintre de l'Associació Agroecològica, que és de cistelles tancades, i després també fem algunes parts d'alfals per introduir dins de la rotació i que venem a granges com la Salvatana, que fan també producte ecològic.
També fan melmelades, conserves i fins i tot una cervesa, no?
Sí, un dels projectes que ens passava, doncs, que a l'estiu, clar, teníem molt tomàquet i dèiem, què farem amb aquest tomàquet? Doncs, clar, vam estar pensant, doncs, va, vinga, i es va proposar en el consorci, doncs, de poder fer un petit obrador. I aquest obrador el que fa, sobretot, és, doncs, bueno, transformar aquells excedents de l'horta, els convertim en marmelades i conserves. Per exemple, les marmelades estrella és la marmelada de tomàquet, no? I també la conserva de tomàquet amb ceba, etcètera, etcètera. També tenim la marmelada. Fins ara doncs, estem treballant també amb 17 registres de diferents vegades. I sobretot la idea aquesta, no? Anem a aprofitar els excedents. I llavors a l'obrador també ara estem traient una nova línia de treballar amb hamburgueses vegetals, amb la proteïna del territori. I llavors també un dels projectes principals que tenim és la recuperació de blats antics. Amb l'espelta vam estar treballant amb una microcerveseria, que és Arts Cervesers, per fer una cervesa ecològica amb aquest blat, que és el més antic que en tenim existència, que és l'espelta. Llavors vam treure la toc d'espelta, la cervesa ecològica de Gallecs. És una cervesa que té un 30% d'espelta i que elaborem aquí al territori amb aquesta microcerveseria amb l'espelta que es produeix aquí al territori. Tots els productes que es fan a Gallecs estan certificats pel CCPAE i es poden trobar doncs, sobretot a l'agrobotiga, que també és un punt de venda que tenim aquí a l'espai rural, i també doncs, a diferents establiments, restaurants on també treballem i que es comercialitza.
Això és el que també... Sí, perdona, és que això és el que et volia preguntar una mica, on el mercat que teníeu, no? Si era de la zona, era comarcal o anava una mica més enllà?
Sí, la comercialització de tot el producte de Gallecs el fan els propis pagesos a través d'una figura que és la Xarxa Agroecològica de Gallecs, que és la figura que comercialitza. Són els mateixos membres de l'Associació Agroecològica, però que tenen una figura jurídica, que és la SAT, que depèn del Departament d'Agricultura, i bueno, està inscrita al Departament d'Agricultura, i el que fem és, bueno, el que es fa és comercialitzar tots aquests productes, i hi ha un comerç directe a petits establiments a través de la botiga, com us comentava abans. També hi ha doncs, l'espelta, que en fem moltes tones. També hi ha una comercialització més a l'engròs amb diferents farineres que fan farina ecològica. Per exemple, la farinera que treballem més amb la farinera Roca, que és d'aquí Gramunt.
I llavors, per fer properament, teniu algun projecte entre mans?
Sí, ara de moment estem treballant per poder vendre per venda online en internet. Llavors estem preparant una pàgina web on els consumidors poden descobrir tots els productes, perquè cada vegada la idea és que nosaltres produïm més producte i més proximitat. És tot el nostre projecte, el logo és producte de Gallecs ecològic i de proximitat, i que la gent doncs, el pugui trobar de manera fàcil, i estem treballant doncs, aquesta distribució en una altra manera de poder distribuir. De moment, comerç de proximitat, és el que us deia abans, no? Es fa a través de l'agrobotiga, de petits es porta directament a restaurants, a petits establiments, i llavors una part que també es comercialitza més a l'engròs.
A més, o sigui, lo destacat és que feu producció ecològica per un costat i, a més, produïda en un espai protegit. Té aquesta doble vessant, no?
Sí, Gallecs és un espai protegit, que bueno, als anys 70 va patir una expropiació. Llavors, el 2005, a través d'un pla director, es va protegir l'espai en consorci, que és el Consorci de Gallecs, que està format per els 6 ajuntaments que he mencionat abans, i la Generalitat de Catalunya. I després el que es fa doncs, és treballar en línies, diferents línies, de la qual el Foment per reconvertir la superfície agrària en producció agrària ecològica és una de les fonamentals. Per tant, és un projecte molt clar que també es veu des del Consorci s'està impulsant per també poder aconseguir que les 500 hectàrees que hi ha en el territori es puguin arribar a reconvertir. Llavors, altre dels projectes que també els estem donant molta continuïtat, sobretot doncs, nous projectes ecològics i de proximitat fets al territori, i llavors també un, que la gent pugui venir a buscar directament, que pugui fer visites al camp. Estem treballant també tot el tema d'experimentació amb la Universitat de Barcelona. Tenim un conveni de col·laboració amb el Departament d'Agroecologia que porta el Xavier Sans i tenim un projecte europeu, Cocori Orgànic, a partir del qual fem experimentació amb una rotació amb 32 blocs, del qual analitzem diferents paràmetres. Aquest és un projecte que compartim en 14 països més, doncs que fem intercanvi d'experiències.
Doncs agraïm a la Gemma Safont que ens hagi pogut atendre i fins una altra ocasió.
A vosaltres.
Doncs merci.
Gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
El dimarts 22 de gener, a Talarn, a la comarca del Pallars Jussà, acollirà una jornada tècnica en la que es tractarà i debatrà sobre els mètodes alternatius per al control de les males herbes en cultius extensius. Els dies 22, 23 i 24 de gener es faran a Bellpuig, a l'Urgell, les jornades tècniques de la 26a Setmana Agrària. El dimarts 22 es parlarà sobre l'aplicació de la Directiva d'Ús Sostenible de Plaguicides. El dimecres 23, dels productes de proximitat i canals de comercialització. I el dijous 24, sobre si és possible fertilitzar correctament i alhora estalviar. El dimecres 23 de gener es durà a terme a Barcelona una jornada sobre les aplicacions de la bioluminescència en el control de la higiene a la indústria alimentària. Per la seva part, el Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 21 de gener al 20 de març, al Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Vilassar de Mar, al Maresme, es realitzarà el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell qualificat, organitzat per l'Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, de 72 hores de duració. Del 23 de gener al 3 d'abril, el Centre de Capacitació Agrària de Manresa organitza la seva finca de Campo Coli, a la capital de Bages, un curs sobre les masies sostenibles de 50 hores de durada.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra. Un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Del camp a taula. Les fires.
Tal com van anunciar la setmana passada, ahir divendres 18 de gener van començar dues fires que tancaran les seves portes demà diumenge dia 20. Una és la Mostra Comercial i Agrícola de Sant Vicenç dels Horts al Baix Llobregat, i l'altre, la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra, Fira de les Garrigues, a les Borges Blanques. Demà diumenge, a l'Espolla, a l'Alt Empordà, es durà a terme la Fira de l'Oli de l'Olivera. Com és lògic, l'oferta gira al voltant d'aquests dos elements. Així, el visitant trobarà productes i serveis relacionats amb el conreu de l'olivera i l'elaboració i comercialització de l'oli i productes derivats. Demà també se celebra, en aquest cas, a Santa Pau, a la Garrotxa, la Fira de Sant Antoni, Fira del Fesol. I això és tot per avui, on, entre altres temes, hem conegut de primera mà la tasca investigadora que fa l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. I la setmana vinent, molta més informació aquí, a Del Camp a Taula.
Ràdio Estel.